Entonces, ahí sale un disparo.
Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque nos ven la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso dels Diputats. Hay un teniente
con... Avui ha fet 45 anys d'aquests fets que narrava en directe a la cadena SER, l'intent de cop d'estat del 23F. A partir de dimecres, amb la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat, es podran consultar els documents desclassificats de l'intent de cop d'estat. Ho ha anunciat avui Pedro Sánchez. No queda clar, però, quins documents quedaran desclassificats, perquè no hi ha un dossier únic dels fets d'aquella nit. Caldrà estar molt atents a la roda de premsa de demà, després del Consell de Ministres.
Catalunya nit.
Pendents al Regne Unit de la detenció aquest vespre de l'exambaixador als Estats Units, Peter Mandelson, pel cas Epstein. El nostre corresponsal, Quim Olivares, ens explicarà l'última hora quan el país encara està sota l'impacte de la detenció, durant 11 hores, del germà del rei, el príncep Andreu. Veurem com acaba i si això pressiona encara més el primer ministre, Keir Starmer.
Demà es compliran 4 anys de l'inici de la guerra d'Ucraïna. Connectarem amb els dos equips especials enviats, un a Kiev i l'altre al Donbass, mentre que Hongria i Eslovàquia avui han amenaçat d'ofegar Ucraïna econòmicament. Han vetat un préstec de 90.000 milions d'euros planificat per la Unió Europea i també l'aprovació d'un nou paquet de sancions a Rússia.
I el president Illa vol tirar pel dret i aprovar divendres els pressupostos només amb el suport dels comuns. Esquerra Republicana adverteix als socialistes que no tindran el seu suport si no hi ha un compromís sobre la recaptació de l'IRPF.
I posarem sobre la taula dues realitats del món laboral. L'any passat es van fer 500.000 hores extres a Catalunya que no van ser compensades ni econòmicament ni amb dies de festa. D'altra banda, falten fusters. A Tarragona, el gremi d'ebenisteria està organitzant unes jornades professionals per definir les necessitats i també per traslladar el missatge que és un sector que pot donar feina a molta gent.
Els esports a tocar de les 11 amb el David Ubacus explicarem com li va el Girona en el seu partit de Lliga i recollirem també la reacció del president del Barça en funcions sobre la denúncia que un soci ha presentat contra ell per presumpta evasió fiscal en la seva gestió. Joan Laporta n'ha parlat a Catalunya Ràdio.
Aquestes calúmnies seran degudament contestades i bé, sé que és la pròpia de l'estratègia aquesta que ja fa temps que difama que alguna cosa queda, amb la línia de perjudicar-nos tant a la meva candidatura com a mi personalment.
I ja us avancem que l'última paraula del dia avui sonarà molt bé. No sabem encara què dirà el nostre convidat, però segur que sonarà molt bé, perquè aquí entrevistarem a la part final del programa, avui és l'actor Lluís Soler.
Són les 10 i 4 minuts i ets a 3Cat Info.
Des d'ara fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
A partir de dimecres, a la web de la Moncloa es podran llegir documents fins ara secrets del 23F. El Consell de Ministres en desclassificarà alguns 45 anys després de l'intent de cop d'estat. No hi ha un dossier únic que aglutini tots aquests documents, així que caldrà estar molt atents demà a la roda de premsa posterior a la reunió del govern espanyol, en la qual s'explicarà quins documents quedaran a la vista de tothom. Hi ha encara molts interrogants al voltant d'aquells fets. Tant l'executiu com els seus socis confien que sigui un primer pas que serveixi per aprovar una nova llei de secrets oficials que fa anys que està bloquejada al Congrés. Pel Partit Popular, la desclassificació és una cortina de fum i pels partits d'esquerra és encara insuficient. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
Bona nit. Amb aquesta decisió, el govern espanyol s'avança a la reforma de la Llei de Secrets Oficials, una llei franquista que es va aprovar el 1968 i que preveu que els secrets oficials ho siguin per sempre. En tot cas, la desclassificació dels documents, 45 anys després del 23F, coincideix amb el projecte de llei de l'executiu encallat al Congrés. Per la vicepresidenta, María Jesús Montero, l'objectiu de fer públics els documents és saber tot el que va passar.
Merecemos saber qué ocurrió, quién supo, qué pasó y cómo al final se truncó ese golpe de Estado por la unidad de todos los demócratas a una.
Des de Sumar celebren la decisió, però demanen reformar la Llei de Secrets Oficials. Ernest Urtasun, a TV3.
Una cosa és desclassificar puntualment un episodi tan important de la història, que és molt important. El pas següent que hem de complir abans que acabi la legislatura és la reforma de la Llei de Secrets Oficials.
També és el que demanen altres grups com Bildu o el PNB, que volen desclassificar els documents dels GAL i d'altres crims d'estat durant la transició, o Junts, que fa les seves pròpies peticions. Sentim Jordi Turull.
Nosaltres el que ens interessa que es desclassifiquin són tots els documents que hem demanat de les clavegueres de l'Estat, que es desclassifiquin els documents dels atemptats del 17 d'agost, que tant va patir els catalans i les catalanes.
Per la popular Cuca Gamarra, els documents que sortiran a la llum no aportaran res de nou del que ja se sap.
No creemos que vayamos a descubrir nada más que no sepamos ya todos los españoles en relación al 23F. Y, sinceramente, lo que España necesita son muchas explicaciones sobre los últimos 8 años de Pedro Sánchez.
El Congrés continua bloquejada la reforma de la Llei de Secrets Oficials del PNB, una reforma més ambiciosa que la del govern i que proposa la desclassificació al cap de 25 anys, amb una pròrroga excepcional de 10 anys més.
Doncs bé, gràcies, Àngels. Aquí la qüestió, com dèiem, és saber el detall de quina documentació del 23F es publicarà demà, perquè, ho dèiem, no hi ha un dossier únic, sinó que són carpetes diferents guardades sota clau en diferents llocs, a més, en diferents institucions. Per tant, aquest detall que sabrem demà ho concretarà en roda de premsa la portaveu de l'executiu després del Consell de Ministres. 45 anys després, per exemple, encara és una incògnita, Txell Vallespí, quin paper va tenir el rei Joan Carles? També què en sabien els serveis secrets?
Entre la documentació que continua classificada i el sumari, el detall de la vista oral per l'intent de cop d'estat, també les converses entre el tinent coronel colpista Antonio Tejero i els militars que eren a l'exterior del Congrés dels Diputats i les converses que hauria tingut el rei Joan Carles amb les capitanies generals. Tot això a més de la informació que va recollir el Servei d'Intel·ligència de l'època. Pel doctor en Història i autor del llibre El 23F y los otros golpes de Estado de la Transición, Roberto Muñoz Bolaños, la desclassificació de documents posarà en dubte la versió oficial. Son declaraciones a Catalunya Radio.
En el momento que desclasifiquen el sumario se mide con detalle. Desmontan esa idea de que el 23F fue la operación de un grupo pequeñito de militares apoyados por la extrema derecha franquista que había dejado de tener importancia en 1957 y que no participaron partidos políticos o políticos, ni participaron empresarios ni nadie de la vida civil.
En canvi, Javier Cercas, l'autor d'Anatomia d'un instante, deixa clar que no en sortirà res de nou i explica que li va demanar a Pedro Sánchez que desclassifiqués els documents del 23F per fer un servei a la democràcia i per acabar amb les notícies falses.
No porque esos papeles vayan a descubrirnos la verdad. La verdad sobre el golpe de Estado del 23 de febrero la sabemos. Entonces, ¿por qué le pedí que desclasificase todos los documentos? Para acabar con los bulos y las bolas infinitas que se han contado sobre el golpe de Estado del 23 de febrero. Y que se siguen contando hoy mismo.
La informació que es desclassifiqui es podrà consultar en línia a partir del dimecres al web de la Moncloa.
La policia britànica ha detingut avui l'exministre i exambaixador també a Washington, Peter Mandelson, pels seus vincles amb el financer Jeffrey Epstein, condemnat per tràfic sexual i mort el 2019 a la presó. Mandelson, figura destacada del laborisme, va caure en desgràcia fa uns mesos en publicar-se la seva estreta relació amb Epstein. Els fets passen una setmana després de la detenció de l'expríncep Andrew per la sospita també de mala conducta com a càrrec públic. I això ens porta cap a Londres. Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit.
Quins detalls sabem de moment de la detenció de Mandelson?
Doncs mira, sabem que l'han detingut a 4:45 hora britànica a Camden, això és al nord de Londres. De fet, els interrogatoris ara s'estarien fent en una comissaria de Londres, no sabem a quina, no s'ha facilitat, però sí sabem que la investigació va començar aquest mes de febrer. Les dues cases que té Mandelson, una a Camden, que és al nord de Londres, i una altra a l'oest d'Anglaterra, ja han estat escorcollades, tot perquè se sospita que va tenir mala conducta en càrrec públic, la mateixa sospita que es té amb Andreu Mountbatten Windsor. En aquest cas, en el cas de Mandelson, és perquè hauria passat, sempre en condicional, informació econòmica a Epstein quan era secretari de negocis amb Gordon Brown. Estem parlant de l'any 2009. De fet, Mandelson ha aparegut a molts e-mails, a molts documents, a moltes fotografies dels arxius d'Epstein, algunes de poc edificants, i el que sí se sap, segons aquests e-mails, que podria haver tingut contacte amb Epstein i li hauria passat, l'hauria avisat amb antelació del rescat de la Unió Europea per salvar l'euro, a Grècia, també sobre possibles impostos, sobre bonificacions dels banquers, i això és el que seria ara, de fet, és objecte d'investigació per part de la policia, i cal veure si tot això és cert o no és cert, esclar.
Fins a quin punt un arrest com aquest de Mandelson pot posar més pressió política al primer ministre Starmer, perquè recordem que va ser ell qui el va nomenar ambaixador dels Estats Units.
Sí, ho va fer el desembre del 2024 i el va destituir fa poques setmanes. Clar, si parlem d'Andreu Mountbatten Windsor, la seva detenció, encara que fugaç, pot erosionar la institució monàrquica. En el cas de Mandelson, la seva detenció pot erosionar la figura del primer ministre, Keir Starmer. Quan va haver de destituir-lo, cal tenir present que Mandelson ha renunciat al Partit Laborista, o sigui, ha estripat el carnet, i que també ha renunciat a l'escó de la Casa dels Lords, però la figura de Starmer va quedar tocada i alguns col·legues seus laboristes van exigir la seva dimissió, la dimissió de Starmer, per haver nomenat el Mandelson ambaixador britànic a Washington. Aquesta detenció pot canviar alguna cosa? Això està per veure. De moment, el que sí que sabem és que la policia està interrogant Mandelson i que encara no ha presentat càrrecs oficials contra Mandelson, però la figura de Starmer pot quedar malparada, evidentment.
Doncs és en directe, Quim Olivares, des de Londres. Gràcies i bona nit, Quim.
Vinga, bona nit.
Все видно сердце, ему так хочется служить, и знов зітхай Венерою в люстерце, твій пристальний погляд лежить.
I tot just 24 hores abans que demà es compleixi el quart aniversari de la guerra d'Ucraïna, avui hem conegut una dada impressional de l'impacte de la guerra. La reconstrucció d'Ucraïna costarà més de 500 milions d'euros, segons un informe conjunt de Kiev, el Banc Mundial, la Unió Europea i les Nacions Unides. És una factura que puja cada vegada més i que preveu, de fet, un horitzó de 10 anys perquè el país es refaci dels danys materials. El document explica que el sector més afectat ara per ara és l'habitatge. En total, en aquests 4 anys de guerra, molta gent ha hagut de fugir de casa seva pels bombardejos russos. Podem saludar a aquesta hora els enviats especials a Ucraïna, Vicent Mifsud, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Bona nit a tots dos, Vicent.
Hola, bona nit.
Aquesta nit sou a Kiev, novament.
Sí. Acabem d'arribar, hem arribat fa una estona, tornem de la regió de Dnipro i ahir hem visitat un centre per a refugiats en el seu propi país. Es parla de desplaçats, però venen a ser refugiats en el seu propi país per conseqüència de la guerra.
I heu pogut parlar amb alguns d'ells. Què us han explicat?
Doncs la gent que estava al centre té una característica comuna. Ho han perdut tot en ciutats pròximes al front. I les que tenim són tres històries. Comencem per la primera, la de Marina Rosenfeld, de 39 anys, i el seu marit. Han hagut de canviar 3 vegades de ciutat durant la guerra. El seu trajecte vital és un poc com un mapa de l'evolució de la guerra. Vivien a prop de la capital del Donetsk i el 2002 van fugir per por a la invasió a prop de Pokrovsk, a un poble ara arrasat. I d'allà, quan la guerra va avançar cap a Pokrovsk, es van evacuar a la regió de Zaporizhzhia.
De Bilitski m'han enviat fotos del que queda de la meva casa. Només hi ha en peu una noguera i una porta. Mira-ho, tot ha desaparegut.
I ens diu, mira-ho, perquè ens mostrava una imatge al mòbil del que era el seu carrer fa un any. Actualment no queda, com deia ella, pràcticament res. El matrimoni intenta ara traslladar-se a Kiev amb ajuda d'una ONG. Tamara Estepanenko, de 80 anys, la van trobar en el pis de baix, en la planta baixa. És viuda i no té ja ningú. I ha estat de les últimes a deixar el seu poble.
No pots viure allà, ja no hi ha gent, no hi ha ningú. Les botigues estan tancades, la farmàcia està tancada. No funciona res enlloc, no veies a ningú en tot el dia. Vaig cridar i van venir de seguida, els vaig trucar i van arribar. Va venir la Creu Roja immediatament i se'n van endur amb ells.
I a la mateixa habitació que ella dormen l'Ivan, de 64 anys, i la Valentina, de 69. Ella diu que està destrossada pels bombardejos i ara la pensió no els permet a ells, que són parella, llogar res, i només els ofereixen a compartir habitació amb tres persones més.
Ens van prometre dur-nos a la regió de Kiev, a una casa petita per a dues persones, i el propietari ens va fer els papers. Però ara ens diuen que hem de compartir cinc persones una habitació, la meva parella i tres dones més.
Com vegeu, a la desesperació pel que els ha passat també s'afegeixen el malestar i la por pel futur.
Veiem, Vicent, que els ofereixen en aquest centre allotjament, amb aquestes condicions que ara estàvem explicant, també el menjar. En reben algun altre tipus d'ajuda?
Sí, amb suport de diverses ONGs, i parlem d'ONGs importants, des d'ACNURA, a Metges Sense Fronteres, a Càritas, estan tots col·laborant, donen assessorament legal. Penseu que molta gent que ho ha perdut tot, també ha perdut tots els papers sobre les seues propietats, i això és fonamental per a una possible reconstrucció. També els donen una ajuda econòmica bàsica, però que és molt bàsica, que no dona per a res i més per a anar a llogar-se qualsevol pis. I també atenció sanitària als desplaçats, incloent cadires de rodes i crosses, perquè hi ha molta gent gran que no té possibilitat per tenir d'això. La Tamara, a qui escoltàvem adés, diu que, de moment, tot i que és un centre temporal, no té pressa per deixar el centre.
Fins
i tot m'han regalat un caminador nou. El meu vell ja grinyola. La cuina és molt bona. Els treballadors de la cuina són molt bons. T'ho porten, t'ho preparen i netegen. Jo vaig a tot arreu amb un caminador. Aquí al porxo, allà mateix, que hi feia sol.
Per cert, la responsable del centre, que es diu també Marina, va fugir de Donetsk el 2014 a l'inici de la guerra del Donbass, i ens deia que la seva experiència l'havia fet dedicar-se a aquestes qüestions, perquè tot és una història de supervivència.
Interessant també posar en l'horitzó aquesta data, el 2014, que efectivament és quan comença per molts ucraïnesos ja aquesta guerra. Gràcies, és la informació en directe que ens ofereixen els enviats especials de Catalunya Ràdio, Vicent Mifsud, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Un dia més avui, ja des d'aquí. Gràcies.
Bona nit.
Эти сны в полстраны, пацаны в полцены, говорит Москва.
Doncs saltem ara a l'altra banda del front, el Donbass ocupat. Coincidint amb el dia del defensor de la pàtria, s'han fet diferents actes per enaltir els soldats que lluiten a Ucraïna. Una celebració que també s'ha convertit en una apologia del militarisme i que apela als més petits. Un equip de Catalunya Ràdio ha visitat una fira on s'ensenya als nens a fer servir armes. Anem ara cap a Donetsk. La nostra enviada especial és la Cristina Solias.
El Maxim i el Rinat escolten amb atenció com un instructor militar els ensenya a col·locar-se per disparar armes llargues. Amb només 13 i 14 anys, respectivament, tenen clar que aquesta és la seva vocació.
Vull ser militar de fa molt de temps, per això vinc aquí.
M'agraden els esdeveniments com aquest perquè vull ser un patriota del meu país, vull formar part de la Guàrdia Nacional i defensar la meva pàtria dels nazis.
Alguns han vingut acompanyats de pares i avis. La Lidmila sap que, tot i que el seu net encara és un nen, pot ser que algun dia acabi a l'exèrcit.
Serà molt interessant veure tot això, perquè és un noi, un futur guerrer. Ha de defensar el seu país. Per això hem vingut aquí, a veure com es fa tot.
Més enllà de fires com aquesta, cada vegada és més freqüent que els soldats facin xerrades a les escoles. Un dels instructors, de sobrenom Cosmos, considera que és fonamental en el context de guerra.
Crec que la joventut ha d'estar preparada. Hi ha en marxa l'operació militar especial. Ells creixen i és important que sàpiguen fer servir armes.
En l'última dècada, Putin ha promogut la militarització de la societat i, en especial, entre els més joves. Una tendència que encara s'ha intensificat més des de del 2022. D'aquesta manera, el president rus es vol assegurar que les noves generacions tinguin la guerra totalment normalitzada.
I a tot això, mentrestant, Brussel·les, la Unió Europea avui ha estat incapaç d'aprovar un nou paquet de sancions contra Rússia, tot plegat per culpa del bloqueig d'Hongria i també d'Eslovàquia. També ha caigut el préstec de 90.000 milions d'euros per a Ucraïna, que van pactar els 27 ara fa tot just dos mesos, però que ara Hongria ha refusat. Traiem el cap en directe a Brussel·les. Bruno Fortea, bona nit.
Hola, bona nit, Agnès.
Podem dir que això és una doble derrota per a Ucraïna, just quan demà ho dèiem, eh? El país commemora aquests 4 anys del principi de la guerra.
Sí, sí. De fet, per als actes que hi ha organitzats demà, els líders de les institucions europees viatjaran a Kiev, però ho faran amb les mans buides, sense sancions per castigar Rússia i tampoc sense el préstec multimilionari que havien promès per ajudar Ucraïna. La cap de la política exterior europea, Kaya Kallas, admet que ha estat un cop dur. This is a
setback and això és un revés, és un missatge que no volíem enviar avui, però seguim treballant. So we are doing the outreach. Estem en contacte amb els nostres companys hongaresos i eslovacs per poder avançar amb el paquet de sancions.
Kallas tindrà feina per convèncer Eslovàquia i, sobretot, Hongria. Tots dos països tenen un conflicte obert amb Ucraïna. Creuen que Kiev els ha tancat l'aixeta del petroli rus. L'oleoducte que els abasteix a tots dos porta un mes sense funcionar. I Ucraïna diu que es va espatllar per culpa, precisament, d'un atac de Rússia. Però el ministre hongarès d'Afers Estrangers no s'ho creu.
L'oleoducte no ha estat malmès. No hi ha cap obstacle físic per reobrir el subministrament. És una decisió purament política d'Ucraïna. És un xantatge contra Hongria.
Hongria i Eslovàquia són els dos països europeus que més depenen del petroli rus. De fet, han activat les seves reserves d'emergència per contrarrestar el combustible que diuen que no els arriba per l'oleoducte, però a ningú se li escapa tampoc que tots dos governs també són molt propers a Moscou i que, en el cas d'Hongria, aviat hi ha eleccions generals. I, Agnès, el primer ministre, Viktor Orbán, porta tota la precampanya endurint el seu discurs contra Ucraïna.
Tot plegat, Bruno, quin impacte té per la guerra?
Aquí el que més preocupa als ucraïnesos és el préstec. Són 90.000 milions d'euros imprescindibles per seguir armant el seu exèrcit. De fet, Ucraïna porta temps avisant que sense aquesta ajuda de la Unió Europea se'ls acabaran els diners per fer la guerra a partir de l'abril. O sigui, d'aquí un mes i escaig. La situació, com veus, és bastant límit, tenint en compte, a més, que des del retorn de Donald Trump a la Casa Blanca, els Estats Units pràcticament han deixat d'enviar diners a Ucraïna.
Doncs veurem demà com procedeixen els líders europeus també quan participin en la commemoració d'aquest quart aniversari de la guerra. Gràcies en directe des de Brussel·les. Bruno Fortea, bona nit.
Bona nit, gràcies a vosaltres.
Passar per un país en guerra és trobar-te sí o sí amb històries extraordinàries, com la que ens explica ara Xavier Mas de Xaixàs, el nostre col·laborador i periodista en la seva mirada d'aquest dilluns.
Vaig conèixer l'April Haggett fa uns dies a una cafeteria del centre de Kramatorsk. És una dona canadenca, de 37 anys, rosa amb el cabell curt. Va arribar al Donbass fa 4 anys per repartir ajuda humanitària. Avui és militar, paramèdic de combat. Ajuda a que els seus companys ferits puguin sobreviure. Parlant amb ella, escoltant la seva història, vaig entrar dins la lògica de la guerra, una lògica difícil d'entendre però que explica molt bé el que som i per què fem el que fem. Kramatorsk és una ciutat al cor del Donbass, una regió a l'est d'Ucraïna que Rússia va envair el 2014 i de nou el 2022. La guerra ha desfet moltes vides i moltes ciutats. Els ucraïnesos encara lluiten. Resisteixen l'avanç de les tropes russes encara que saben que la victòria és quasi impossible. L'April Haggett va entrar a la cafeteria del centre de Kramatorsk a mig matí. A fora feia sol i molt de fred, 10 graus sota zero. El local era petit i acollidor, tenia llum i calefacció. L'April s'escalfava les mans agafant la tassa de cafè.
Recordava que fa 4 anys, estant a casa seva, al Canadà, va veure el vídeo d'un nen ucraïnès que fugia del front. A la mà portava el paper on la seva mare havia escrit el seu nom i dit que ella es quedava enrere, cuidant l'àvia, que ja no podia caminar. El nen anava sol i plorava. Veient-lo, l'April es va commoure. Va dir que havia de fer quelcom per ajudar els ucraïnesos i es va posar en marxa. Nosaltres, les persones del carrer, va dir-me a mig cafè, podem canviar les coses, encara que sembli impossible. Podem fer-ho. L'April va arribar al Donbass per repartir ajuda humanitària. Els primers mesos van ser bons. Sentia que vivia d'una manera més plena. La guerra seguia el seu curs, però ella aconseguia apaivagar les conseqüències de la violència. Amb els mesos, però, alguns companys van començar a caure. Morien sota les bombes russes. Veient com la guerra la colpejava, l'April va sentir ganes de venjança. I va ser així, plena d'ira, que es va presentar voluntària per servir com a paramèdic de combat. Fa 15 mesos que treballa a primera línia. Ja no s'espanta davant els cossos destrossats. Parla amb els ferits perquè no perdin la consciència, perquè sàpiguen que no estan sols. Vaig preguntar-li per què segueix arriscant la seva vida per salvar la d'altres i va respondre que aquells soldats són la seva família. I al Canadà, no has deixat família? Sí, va respondre després d'una llarga pausa. Sí, allà tinc 3 fills que viuen amb el seu pare i la seva àvia. Tenen 7, 11 i 15 anys. Parlo amb ells per videoconferència. Els envio paquets amb xocolatines. Clar que els trobo a faltar, però moralment no puc marxar d'aquí. No mentre aquí hi hagi gent, sobretot nens, en perill. És difícil entendre que una mare pugui deixar els seus fills per anar a combatre a un país llunyà que no té res a veure amb ella. Però l'April no veu el món com un conjunt de països, sinó de persones totes iguales i totes dignes de ser protegides. El nen petit que plorava tot sol fugint del front no ha deixat d'acompanyar-la. L'April accepta el sacrifici de no veure créixer els seus fills i també la possibilitat que quedin orfes. Insisteix en que val la pena viure i morir fent el que fa, perquè al cap i a la fi, al front d'Ucraïna i també al front de les nostres vides, res canviarà si nosaltres, la gent del carrer, no ho canviem.
Doncs demà farà exactament 4 anys d'aquell atac brutal que va ordenar Vladimir Putin i farem un Catalunya Nit especial dedicat a aquest 4th aniversari de l'inici de la guerra ucraïna.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Dos minuts i arribarem a 2:15 de la nit. També us volem parlar avui de Mèxic, que viu hores de calma tensa l'endemà de la captura i mort del líder del narcotraficant Nemesio Oseguera, àlies El Mencho, per part de l'exèrcit. El país s'ha llevat amb 70 persones detingudes pels incidents d'ahir després de l'operació que va acabar amb la mort del cap del càrtel Jalisco Nueva Generación, que és un dels més violents i estesos del país. Ignasi Abad, bona nit. La pista que va permetre localitzar el narcotraficant va ser una dona?
El ministre de Defensa mexicà, Ricardo Trevilla, ha explicat que, efectivament, un informador va donar la localització on el Mencho s'havia de trobar amb una de les seves amants.
El 20 de febrero, mediante trabajos de inteligencia militar central, se ubicó un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho, que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con el Mencho, esta pareja sentimental.
L'operació de l'exèrcit per capturar Nemesio Oseguera i la posterior onada de violència desfermada arreu del país va saldar amb desenes de morts, 25 agents de la Guàrdia Nacional, 7 membres de l'equip de seguretat del narcotraficant i 30 membres del càrtel. Es tracta d'una organització criminal que utilitza la violència extrema per marcar el seu territori, tal com ha explicat a la tarda de Catalunya Ràdio el periodista mexicà expert en narcotràfic Òscar Valderas, que diu que té tentacles arreu de Mèxic i en especial a l'oest del país.
Este grupo criminal lo que hace es que exige contratos de obra pública, la designación del jefe de la policía local, exige que se les den licencias de bares, cantinas, de hoteles, de restaurantes para poder acrecentar su poder, y quien no lo cumple es asesinado. Y aquí el Cártel Jalisco ha financiado campañas políticas de todos los partidos políticos, izquierda, derecha y centro.
El govern mexicà ha reforçat amb 2.500 soldats més fins a 10.000 el desplegament de l'exèrcit a Jalisco, que és l'estat feu d'aquest càrtel.
En punt 11:15, el Parlament Europeu ha suspès avui la ratificació de l'acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units fins que s'aclareixi si l'administració de Donald Trump continuarà complint el pacte. Això passa 3 dies després de la sentència del Tribunal Suprem nord-americà que va tombar la política arancelària del mandatari de la Casa Blanca. Demà, a les 6 del matí, ha d'entrar en vigor una nova taxa del 15% global a totes les importacions de productes que arriben als Estats Units. Aquesta vegada, Donald Trump es basa en una llei de comerç del 1974 que atorga al president dels Estats Units la potestat d'imposar aranzels de fins al 15% durant un període de 150 dies.
I una tempesta de neu extraordinària a Nova York, diuen que és la més important de l'última dècada, paralitza el nord-est dels Estats Units per segon cop en aquest hivern. Hi ha 8 estats en emergència, milers de persones s'han quedat sense llum, s'han suspès classes i ha comptat 10.000 vols suspesos. En directe des de Washington, als Estats Units, Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit, Agnès.
Quina és la situació ara mateix?
Bé, ara mateix podem dir que la situació va afluixant. Ara, l'estat d'emergència es manté per precaució a més de 30 d'estats al nord-est del país, aquí dels Estats Units, des de Maryland, a tocar de Washington, fins a Maine, a tocar del Canadà. En algunes zones, com és el cas de Providence, a Rhode Island, s'han registrat gruixos de més de 60 centímetres de neu. Però on han patit especialment aquest bomb ciclón, com es coneix, és, com tu apuntaves, a la ciutat de Nova York, que s'ha vist col·lapsada. L'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, ha anunciat que demà els nens i nenes podran tornar a l'escola, però ha demanat màxima precaució fins aleshores.
No només continua nevant, sinó que la nevada acumulada i el gel han fet que sigui perillós viatjar. Si podeu, quedeu-vos a casa. Si heu de sortir de casa, si us plau, confieu en el transport públic.
Fins ara s'han cancel·lat més de 10.000 vols, hi ha hagut caigudes elèctriques, vies de transport bloquejades i un balanç de 2 víctimes mortals en un accident de trànsit que no acaba d'estar clar si està directament vinculat a la tempesta. La tempesta de gel de fa un mes, per cert, va ser molt pitjor. Aleshores, el balanç de víctimes mortals va ser de 170 persones.
Està sent un hivern excepcional, no?, aquí als Estats Units, o si més no, en aquesta zona.
I tant, ho està sent a indrets on estan acostumats al fred, per exemple, a Minnesota, han superat els 40 graus sota zero, fins i tot a grans ciutats com Minneapolis. De fet, la gent, quan hi vam anar, em deia que normalment no passen tant de fred. I aquí a Maryland i a Washington, doncs feia 10 anys que no havien vist nevar tant com el mes de gener. De fet, hi ha hagut nevades també a llocs inusuals, com és el cas de Texas, al sud del país. I bé, dit això, també m'agradaria apuntar, Agnès, que hi ha una certa tendència a exagerar aquí als Estats Units, sobretot a l'hora de decretar l'estat d'emergència i aplicar mesures com l'aturada de l'activitat escolar, com també ha estat avui aquí al cas a Maryland. De fet, això té molt a veure amb aquesta cultura de l'autoprotecció per evitar reclamacions de danys i prejudicis.
Esclar, ja és prevenció i això que tu apuntes, no?, també.
Exacte.
Molt bé, Oriol, moltes gràcies, que vagi bé, bona nit.
Vosaltres, bona nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
D'aquest divendres no passa, Salvador Illa tira pel dret i aprovarà el projecte de pressupostos en una reunió extraordinària del govern. Malgrat no tenir a hores d'ara els suports garantits per a la negativa dels republicans, l'executiu ha decidit engegar els tràmits per mirar de respectar el calendari que s'han marcat. Esquerra Republicana adverteix que si no canvien res, s'estaran llançant a una piscina sense aigua, a l'exigir al Robert.
L'anunci l'ha fet el mateix president de la Generalitat a l'acte amb què patronal i sindicats han escenificat el seu suport als nous comptes.
Catalunya no pot esperar més. És hora que tots ens pronunciem. Els que estiguem a favor d'avançar,
de no bloquejar el país, seiem i negociem els millors pressupostos per Catalunya. Tenim, us ho asseguro, marge per acordar.
Moviment de pressió d'Illa sobre els republicans que aquest cap de setmana van avisar que encara no es donen les condicions per començar a negociar. Molestos amb això, des de l'executiu asseguren que la pilota segueix a la taulada dels d'Oriol Junqueras, però la número 2 d'Esquerra, Elisenda Alemany, ho nega, reitera que és a les mans dels socialistes arrencar garanties del govern espanyol per avançar en l'IRPF i sosté que començar a tramitar ara els pressupostos no és bona idea.
La meva recomanació és que és millor que no ho facin, però si ho fan és la seva decisió. El nostre posicionament és molt clar. El Partit Socialista de Catalunya no ha fet els deures.
Tot i això, manté una mà estesa que el govern d'Illa valora.
Doncs la pregunta és com s'han pres la resta de partits aquest estira i arronsa entre Esquerra i l'executiu. Sí,
doncs mira, el tercer vèrtex d'aquest triangle, podríem dir que són els comuns, veuen amb bons ulls que Illa posi ja en marxa l'operativa dels pressupostos i ha apel·lat a la responsabilitat d'uns i altres.
Hi ha marge per arribar a un acord. De fet, per exemple, nosaltres l'any 2022 vam arribar a un acord, en aquest cas amb el govern d'Esquerra Republicana, del president Aragonès, després que els aprovés el Consell de Govern.
Era el diputat David Cid. Això mentre que el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha acusat Esquerra d'empassar-se un gripau rere l'altre.
El que sí que veiem és que contínuament hi ha un intercanvi de pastanagues i Esquerra Republicana les va acceptant.
El PP, per la seva banda, ha instat Illa a avançar eleccions si no aconsegueix nous comptes i la CUP ho ha titllat tot plegat de circ.
Gràcies, Àlex. Govern i agents socials sí que han consensuat un document de suport als pressupostos que contempla ajudes per impulsar la productivitat i l'ocupació a Catalunya. Entre les 86 mesures que han previst destaquen una reserva per polítiques d'habitatge, l'actualització de l'índex de renda de suficiència o l'impuls de la formació professional dual. Els presidents de les patronals Foment i Pimec, Josep Sánchez Llibre i Antoni Cañete, i també els secretaris generals de Comissions Obreres i la UGT, Belén López i Camil Ros, han coincidit a fer una crida a la responsabilitat per disposar d'uns nous pressupostos.
El president de la Generalitat ha de liderar al Parlament la possibilitat de que hi hagin pressupostos.
Que demanem i hem vingut demanant en tots els governs és que n'hi hagin aquests acords que configurin la majoria per poder tindre uns pressupostos.
El que demanem és que prou tacticismes a tothom.
Emplaço Esquerra Republicana, però també emplaço a Junts per Catalunya, perquè en la majoria de polítiques es pot posar d'acord a qui pugui haver un acord.
El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, s'arremanga i agafa les regnes de la negociació amb Vox. La direcció dels populars tutelarà les converses amb l'extrema dreta, Extremadura i l'Aragó i negociarà directament amb els d'Abascal, que, després del xoc a l'hora de formar govern a Extremadura, amenacen amb una repetició electoral. Feijóo ha explicat que ahir va parlar per telèfon amb el líder de l'extrema dreta durant una hora per posar-hi ordre. Madrid, Paula Brujats, bona nit.
Què tal? Bona nit. Sí, tutela mai vista fins ara de Feijóo sobre els seus barons, que s'explica perquè la direcció del PP no les té totes i vol amarrar el suport de l'extrema dreta per evitar tornar a les urnes. Cuca Gamarra, vicesecretària dels Populars.
Lo vamos a hacer para facilitar los acuerdos, para garantizar que se ajustan a las posiciones nacionales del partido y sobre todo también para velar por su coherencia.
Un cop de volant del PP que arriba després que Abascal amenacés amb una repetició electoral a Extremadura i que Vox deixés d'agafar el telèfon a la líder del PP extremeny, Maria Guardiola, desautoritzada també per la direcció dels Populars. Ara el PP i Vox reinicien les negociacions i amb les direccions de tots dos partits assegudes a la taula, Feijóo i Abascal donen una nova oportunitat a les converses.
Nadie quiere una repetición electoral. Ahora bien, lo que no contemplo és traicionar nostres votos.
I això passa perquè l'extrema dreta imposi al PP les seves polítiques anti-immigració, masclistes i negacionistes del canvi climàtic. Primer toca parlar de polítiques, diu Vox, després decidiran si investeixen els candidats del PP a l'Aragó i Extremadura i si entren els governs. De moment és, per tant, més desgast per al PP en aquest cicle electoral.
Demà i dimecres hi haurà vaga als ferrocarrils de la Generalitat. La convoca el sindicat de maquinistes SEMAFA, a les línies del Vallès i Llobregat-Anoia. El govern ha fixat uns serveis mínims del 50% de trens entre les 6 i les 9 del matí i entre les 4 i les 6 de la tarda. I entre les 11 i les 12 de la nit el servei serà només del 25%. El SEMAF, que és a minoritària a ferrocarrils, ha convocat l'aturada argumentant qüestions de seguretat. Les aturades es repetiran el 2, 3 i 4 de març. Els serveis mínims s'han incrementat per la coincidència amb el Mobile World Congress.
I l'any passat a Catalunya els treballadors van sumar un total de 500.000 hores extres que no es van compensar, ja sigui econòmicament o amb temps de descans. Són dades recollides per Comissions Obreres. El sindicat ho considera un frau per part de les empreses i exigeixen solucions.
De fet, titllen d'escandaloses les dades que han recollit, que ens detalla Albert Ferrer, que és responsable de Mercat de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya.
Durant l'any 2025, en promig, s'han fet 1.100.000 hores extraordinàries a la setmana. D'aquestes, gairebé 500.000 són hores extraordinàries no pagades que s'han fet a la setmana. I després, 607.000 són hores extraordinàries que sí que s'han pagat i que s'han fet cada setmana.
Una altra dada que també consideren inacceptable és la diferència entre homes i dones.
Quan estem parlant de les hores extraordinàries pagades, tres quartes parts d'aquestes les fan homes i una quarta part les fan dones. En canvi, quan anem a mirar les hores extraordinàries no pagades, veiem que la proporció entre homes i dones és gairebé idèntica, és gairebé del 50%.
I per sectors on més es van deixar de pagar hores extres són l'educació, la indústria i els transports.
Veiem que destaquen el sector de l'educació amb prop de 107.000 hores extres no pagades cada setmana. Després la indústria manufacturera també, amb pràcticament 75.000, i després ja aniria el transport i l'emmagatzematge, tot el tema de logística. I també el sector del comerç, que tots aquests dos àmbits agruparien unes 57.000 hores extres no pagades.
Des de Comissions Obreres reclamen més recursos per augmentar les inspeccions de treball i que s'acceleri la tramitació del nou sistema de registre horari impulsat pel govern espanyol.
I el sector de l'ebenisteria té dificultats per trobar fusters. El gremi de fusta del Camp de Tarragona està organitzant ara unes jornades professionals per posar sobre la taula, Manel Sastre, Tarragona, aquestes necessitats.
Els tallers ja fa temps que tenen problemes per trobar treballadors ben formats i garantir el relleu generacional per feines més artesanals i creatives més enllà dels muntadors. Gerard Casas és gerent d'una fusteria del Cuber a l'Alt Camp.
El client particular que desitja una feina a mida adaptada a casa seva, al forat d'obra que té problemes per trobar personal que sigui capaç de desenvolupar aquest projecte, dur-lo a terme. El personal que necessitem o estan adquirint coneixements perquè després a l'incorporar-se al món laboral puguin fer aquestes tasques.
L'ús de la fusta també creix per la nova demanda vinculada a la descarbonització en la construcció. Jaume Carceles és professor de Tecnologia de la Fusta i el Moble a l'Institut Pere Martell de Tarragona.
Estem tornant a recuperar una miqueta la idea aquella de que l'ofici s'ha de continuar mantenint i transmetent. Tothom ha notat les dificultats que hi ha per trobar professionals. I això al final a la societat cala i els joves se n'adonen, escolta, hi ha oportunitats de sortir d'aquí.
I a les aules ja es nota, perquè enguany s'han omplert totes les places disponibles i tothom troba feina quan acaba. El gremi de la fusta també està potenciant jornades tècniques per enfortir el sector que s'està adaptant a les noves tecnologies.
Dos minuts i arribarem a 3:15. Parlem ara d'un altre gremi, perquè aquesta setmana farà 3 mesos que es va detectar el primer positiu de pesta porcina africana a Catalunya i, tot i el sotrac econòmic que ha suposat per als productors, el preu del porc no ha baixat per als consumidors. De fet, el preu entre la granja i la botiga es multiplica per 6. Davant d'aquesta situació, n'hi ha que demanen més transparència a l'administració per saber qui s'està quedant als marges de benefici, perquè de moment ningú ho reconeix. Per entendre una mica més què és el que està passant, incorporem ara la nostra companya, Júlia Albacar. Bona nit.
Bona nit.
Com s'explica, Júlia, aquesta situació? Per què al supermercat s'espaga 6 cops més del que costa en origen el porc?
A veure, el preu del porc ha caigut per als productors per la llei d'oferta i demanda. Hem de tenir en compte que bona part del porc que produïm aquí es destina a la venda internacional i quan es va detectar la pesta porcina, molts
països van decidir restringir l'entrada de carn provinent de l'estat espanyol. Alguns, com per exemple la Xina, han acceptat la regionalització i no compren porcs provinents de la demarcació de Barcelona, però sí d'altres províncies. Altres, com el Japó o Mèxic, continuen vetant tota la carn. Això ha fet que els productors aquí hagin perdut mercat i, per donar sortida a l'estoc de carn de porc, doncs han abaixat el preu. Però per què aquesta baixada no la notem els consumidors catalans? Doncs, segons el Departament d'Agricultura, és perquè hi ha un decalatge. De fet, així ho ha admès el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
Si es manté aquest preu del porcí de Mercolleida, doncs jo crec que això s'acabarà traslladant al consumidor.
A més, la carn que anava destinada a països tercers s'està venent ara al mercat europeu. Miquel Àngel Vergés és director de la llotja de Mercolleida.
Mentre la distribució tingui carn suficient, apreta a l'escorxador i no mou preus en destí. Vull dir, fa marge.
El cas és que les organitzacions de consumidors no ho veuen tan clar.
No, de fet, demanen més transparència per veure si algú s'està quedant els beneficis. Sentim el secretari general de Facua, Rubén Sánchez.
¿Por qué no se está traduciendo también en bajadas de precios en los supermercados al mismo nivel? Quien esté quedándose con dinero será legal, pero desde luego no es ético y el consumidor merece saberlo.
Però els actors a qui nosaltres ho han preguntat, tothom assegura que o bé hi estan perdent o bé es mantenen igual. Per exemple, escorxadors i carnisseries. Sentim Ignasi Pons, representant de les indústries càrnies, i Mireia Sellarès, de la Federació Catalana de Carnisseries.
Nosaltres en aquests moments estem perdent diners, perquè ens falta una pota, que és l'exportació.
Els nostres marges són els mateixos perquè no els ha afectat. O sigui, els nostres proveïdors d'origen, la pesta porcina no els ha afectat perquè no són els que estan exportant.
I a l'altra banda, una cadena de supermercats com la Lleida Tana Plus Fresc assegura que sí, han abaixat el preu del porc un 10% i expliquen que el consum tampoc ha caigut. Òscar Vilanova és el responsable de la secció de carnisseria.
No hem notat. Confia en el producte que té i no s'ha notat una baixada de consum.
El preu del porc, en qualsevol cas, es considera que ja ha tocat fons ara?
Doncs de moment sembla que sí, que ja va tocar fons. Esta darrera setmana, de fet, ha tingut un repunt de 5 cèntims. Tot i aquest augment, el sector encara està lluny de cobrir els costos de producció. Ricard Parés és president de l'Associació Catalana de Productors de Porcí.
Sí, la setmana passada vam posar un cèntim i mig, aquesta 3,5, vol dir que els escorxadors tenen marge i que, per tant, nosaltres és totalment lícit que tornem a reclamar més pujada.
I miren també amb preocupació l'avenç del brot, sobretot perquè no es dirigeixi cap a zones amb una gran producció porcina, com per exemple podrien ser les comarques del Segrià o d'Osona.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Dos mesos abans de l'esperada gira de retorn de l'Último de la Fila, després de 30 anys sense fer cap concert en nom del grup, avui ha passat per aquesta emissora el seu cantant, Manolo García. El músic ha assegurat que no estan nerviosos, sinó il·lusionats, i ha admès que senten una gran responsabilitat. Montse Mas, bona nit.
Sí, ho ha dit a la tarda de Catalunya Ràdio, ara que el grup està a punt de començar els assajos d'aquesta gira que els portarà a l'Estadi Olímpic de Barcelona els dies 3 i 7 de maig.
Tothom pensa que tornarà a tenir 25 anys. I no saben que no. Llavors, és una responsabilitat. Com farem a l'Último per fer màgia? Perquè sembli que tenim tots 30 anys menys. Però ho intentarem. Ho intentarem amb tota la força, amb totes les ganes. Al març comencem. A l'Empordà comencem assajos. Il·lusió fa molta. A mi el que m'agrada més de tota aquesta història nova és la il·lusió que li trobo a la gent.
Drapaire soc com tots vosaltres. Soc drapaire, drapaire poligonero, soc com tots vosaltres.
Aviam, el músic barceloní té ja 70 anys, i també ha aprofitat aquesta entrevista a la tarda de Catalunya Ràdio per reivindicar la seva catalanitat.
Sí, és que Manolo García s'ha estrenat recentment cantant en català amb aquesta cançó que sentim, Drapaires poligoneros, que dona nom al seu desè disc en solitari, publicat a finals de l'any passat.
He tingut l'honor i el plaer de cantar amb Maria del Mar Bonet, en directe una vegada amb el gran Lluís Llach. Soc amic de la Ivette Nadal, m'agrada cantar amb ella en català. Vull dir, soc d'aquí, soc del país. La cultura també és meva, vull dir que no, perquè els meus pares siguin de fora. Llavors he pensat, aquest disc, drapaires.
Tot i que aquesta etiqueta de drapaire, doncs estem davant del músic català que més discos ha venut durant els últims 40 anys. N'ha venut més de 20 milions, tant en la seva carrera en solitari com al costat de Quimi Portet, amb l'último de la fila.
Una nova exposició al Palau Robert de Barcelona commemora els 50 anys de l'Avui, el primer diari en català després de la dictadura franquista. La mostra, que va des de la seva fundació fins a l'actualitat, sota la capçalera ara del Punt Avui, és un reconeixement a la defensa de la llengua i la llibertat d'expressió d'aquest rotatiu durant l'últim mig segle, Montse Mas.
El recorregut permet conèixer els problemes que l'Avui va tenir amb la censura durant 10 anys, fins que va poder sortir el dia de Sant Jordi del 1976. 34.000 ciutadans van ajudar a finançar el projecte, com Joan Manuel Serrat, qui va portar 100.000 pessetes. Els visitants hi trobaran documents històrics, portades emblemàtiques i obres originals del Fons d'Art de l'Avui, creacions amb què Joan Miró, Antoni Tàpies i Salvador Dalí, entre d'altres, van donar suport a la iniciativa. La mostra, comissariada pels periodistes del diari Toni Brosa, Carles Sabater i Jordi Panyella, recrea com era una redacció dels anys 70 a través d'objectes d'època i material audiovisual, i també analitza com han evolucionat els mitjans de comunicació a Catalunya en els últims 50 anys. Quan es va fundar l'Avui, només n'hi havia 34, mentre que ara en tenim més de 460.
Gràcies, Montse. També us expliquem que més de 27.000 espectadors han vist ja Balandrau Vent Salvatge aquest cap de setmana. Tot i projectar-se amb menys còpies de les desitjades, està la pel·lícula més vista als cinemes catalans i la vuitena al conjunt de sales de l'Estat. En moltes sessions s'ha penjat el cartell d'entrades exaurides i per aquest motiu està previst que molts cinemes que no l'oferien ara ho facin en els pròxims dies. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio el productor Tono Falguera.
I Balandrau torna a ser una altra prova de que ens hem de treure una mica tots plegats com a país aquest complex de la llengua i demostrem que podem sortir amb pel·lícules en català, si estan ben fetes i ben acompanyades, parlant de tu a tu a la pel·lícula més gran de la setmana com és Cumbres Borrascoses.
I d'alguna manera, seguint el fil del consum cultural, també la mirada d'avui dilluns de la Marta Riezu.
Amics i amigues de la ràdio, us passeu el dia Tinder o Bumble i només hi trobeu gent horrorosa amant del CrossFit, els balls de saló o les pel·lis de Marvel? Jo entenc el vostre calvari. La solució no és esborrar les apps, que també, sinó en els clàssics. L'any 1900, l'escriptor Joseph Bédier va fixar el text de Tristan e Isolde, una llegenda que fins llavors havia tingut moltes formes. A l'edició de Quaderns Crema hi ha una introducció fantàstica de Carles Riba que ens diu com és aquest amant ideal.
Hola, David.
Llegeixo. Cerqueu un heroi bressolat per la mar i embolicat per la forest, caçador de senglars i expert trossejador de la salvatxina, saltador incomparable, hàbil amb l'arpa, llegidor i lleuger, domador de monstres, campió de la fe. I afegeixo jo, si pot ser que no tingui mòbil.
Només una de cada quatre ofertes de feina que es publiquen a Catalunya té el català com a requisit, Marc Güell.
És la principal conclusió d'una anàlisi de 3Cat Info sobre 10.000 ofertes laborals publicades en els darrers 3 mesos en diversos portals. El títol de català més demanat és el C1, que avala un domini avançat de la llengua. Només el 0,32% de les ofertes que demanen català requereixen un títol de C2 al nivell més alt. Ara bé, aquesta última dada pot canviar perquè des del desembre de l'any passat els nous mestres i professors que accedeixen a una plaça interina hauran d'acreditar obligatòriament el nivell C2.
I a Girona, l'Ajuntament calcula que haurà de crear una desena de grups als centres públics el curs que ve.
Això per assumir els alumnes que sortiran del Bell Lloc i les alzines, que es privatitzen per mantenir la segregació per sexes i, per tant, deixen de ser concertats. La regidora d'Educació, Caral Vila, critica que la Generalitat no acaba de tancar l'oferta de grups quan només falten uns dies perquè s'obri la preinscripció.
És una situació extraordinària i que, per tant, necessitem la màxima claredat possible, les màximes dades possibles i la màxima diligència en tots els tràmits i en totes les reunions que fem, perquè sabem que estem davant d'un repte majúscul.
I comença el judici contra dos membres de Greenpeace acusats d'atemptat i desobediència a l'autoritat per una acció feta a Barcelona l'estiu del 2021.
Els ecologistes protestaven amb les seves embarcacions davant de l'Hotel Vela coincidint amb una visita de Pedro Sánchez. En aquella acció van resultar ferits 3 agents de la Guàrdia Urbana, 2 dels quals amb seqüeles que els impedeixen tornar a la feina. Avui, davant del jutge, els policies han assegurat que les embarcacions de Greenpeace van fugir i van intentar embestir de forma reiterada la llança de la Guàrdia Urbana. La fiscalia demana 6 anys de presó per a cadascun dels acusats.
entrant, la torna per Witzel. A la desmarcada hi ha Stuani, rep la pilota a la banda dreta, Francés. Francés se'n va, a punt d'entrar dins l'àrea. La treu però Youssef, l'envia pilota llarga.
És dilluns amb jornada de Lliga. David Ubach, bona nit.
Bona nit.
Tenim el Girona jugant al camp de l'Alavés.
Joan i empatant a 2, i això és fins a ben poc, perquè el Girona dominava 1-2, havia remuntat l'equip gironí, amb gols de Cesc Ucraïnès, Benat, que havia fet l'1-1, i després Gigankov, que havia donat l'avantatge al Girona, però ara som dins de l'afegit. Se n'han jugat 4 i mig dels 9 que s'han programat d'afegit. Lucas Boy ha fet els dos gols de l'Alavés, el primer, i el que ha acabat empatant a 2 al minut 89, per tant, al llindar dels 90 minuts. Al Girona li queden aquests gairebé 4 minuts 5 per reaccionar en un partit que estem transmetent al Tot Gira, com sentim.
Rincón.
Molt bé, doncs l'anirem seguint mentre expliquem les altres qüestions de l'actualitat esportiva. Avui declaracions de Joan Laporta al matí de Catalunya Ràdio sobre una denúncia que un soci ha posat contra ell.
La denúncia que és fals, és una estratègia. Primer volia ser mediàtica, ara és mediàtica, judicial i segurament electoral, perquè deu haver-hi algú pel mig que el que volen és perjudicar-me, perquè tampoc al mediisme sociològic no li agrada gens que jo estigui presidint el Barça.
Aquest soci, en definitiva, acusa l'expresident del Barça, Joan Laporta, de blanqueig de capitals i cobrament de comissions il·legals i l'ha denunciat a l'Audiència Nacional en una notícia que ha avançat avui al diari El Periódico. I en declaracions al programa El Matí de Catalunya Ràdio, aquesta casa, Laporta ha assegurat que els acords de confidencialitat li impedeixen treure la llum als contractes que són els causants d'aquesta denúncia. Ha insistit també que les acusacions del soci demandant són falses i també que responen a interessos electorals, com sentíem en aquest extracte sonor. Ara el Club Blaugrana el que farà també és emprendre accions legals contra aquest soci que ha denunciat Laporta i, a més, en clau interna, li obrirà un expedient disciplinari.
Molt bé, tenim encara un altre tall de veu de Joan Laporta.
La grada d'animació, que li direm gol 1957, el que voldria més que estigués per la remuntada que farem contra l'Atlètic de Madrid el dia 3 de març. Però depèn de l'Ajuntament, no depèn de nosaltres. Si depengués de mi, ja tindríem el permís.
Aquesta obertura de la grada d'animació que vol Laporta per al dia 3, perquè el Barça pugui remuntar el 4-1 contra l'Atlètic de Madrid, doncs depens que l'Ajuntament li concedeixi al Barça la llicència UC per poder així obrir el gol nord de l'estadi del Camp Nou i arribar als 62.000 espectadors aleshores.
Molt bé. Afegim encara un altre document sonor. Josep Mourinho, després del suposat insult racista a Vinícius, la setmana passada al Benfica Madrid.
Yo he hablado con los dos. Vinícius me dice una cosa, Prestiani me dice una otra cosa.
Y no és Mourinho, aleshores. Avui hem sabut que Prestiani es perdrà aquest partit de tornada al Bernabéu de dimecres perquè el Comitè d'Ètica i Disciplina de la UEFA l'ha suspès provisionalment després d'aquests suposats insults racistes que va proferir cap al brasiler Vinícius al partit de Nadal. El Benfica, al seu torn, ha anunciat que ja apel·larà aquesta decisió.
Gràcies, David. Fins demà.
Fins demà.
Adéu.
Penja Manya, no pot depenar el remat de Toni Martínez, molt desviat. A la dreta del porter Cataniga. Mira, si veres a terra, Què fa, si veres a terra? No sé. L'àrbitre assenyalat, ha acabat assenyalant.
Però si fa molta estona.
Ataca.
Molta estona, no?, que no ataca el Girona, com perquè li hagi passat alguna cosa.
No, jo crec que estava tot esperat per no haver...
Per la rematada, no?
Per no haver... per la rematada.
S'ha fet mal en jugada de Girona. S'aixeca amb dificultat.
Se n'escaparà una victòria. Remember when our songs were just like prayers, like gospel hymns that you called in the air. Come down, come down, sweet reverence, unto my simple house and reign.
Ostres, he sentit la paraula pluja, això no pot ser, seríem...
Però estàvem entusiasmats amb aquest cap de setmana que ha fet, ha dit
això
rain.
No ens ho mereixem, Venim d'un cap de setmana molt bonic i pluja, no pot ser. A veure, Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, era trampa.
Ah! Ai.
Era trampa, ja era trampa.
Ja està bé,
perquè
ja
és una cançó del Gregory Allen que diu tot el contrari, que és estable. És una cançó estable.
Ah, bé.
Perquè sí que deia rain, però no. Tindrem una setmana d'estabilitat. La veritat és que l'anticicló ens acompanyarà tota la setmana, i així és com acabarem el febrer. La diferència respecte avui que hem tingut, com el cap de setmana, doncs un dia de sol, en temperatures que han anat pujant al migdia, 23, 24, 4 graus. Demà i els propers dies, doncs, el que sí que podem tenir algunes boires que es formin arran de mar. Tot això també és degut al contrast de temperatura. L'aigua del mar encara està freda, arriba aire càlid i es formen aquestes boires costaneres. I això el que fa és que llavors, arran de mar, la temperatura no puja tant. Demà creiem que es formaran al matí cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, i a la tarda també es poden formar algunes cap al sector més de la Costa Brava. Llavors, en aquests llocs potser queda una mica més baixa la temperatura que no pas avui, però cap a comarques interiors, cap al prelitoral, altre cop tornarem a arribar als 22, als 24 graus. Per tant, aquesta estabilitat que la tenim assegurada doncs tota la setmana, la veritat.
Doncs ho celebrem fort, perquè venim de moltes setmanes de pluja. Ara
sí.
Ja va bé. Doncs res, ho gaudirem. Gràcies, Gemma.
Bona nit.
Bona nit.